Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.
Benvinguts, oients de Ràdio Balaguer, a Camins del Pla i la Muntanya. Som a finals de novembre i estem contents. Ha començat a baixar una mica la temperatura i han caigut 4 gotes. Bé, me convé recordar que a Catalunya ha començat les restriccions per sequera a l'àrea metropolitana de Barcelona i de Girona. Aquí, de moment, encara podem continuar veient aigua en normalitat i gastant-ne. Veurem fins quan duren aquestes 4 gotes que ens ha caigut. Una petita alegria per un planeta en emergència i amb greus problemes d'egoisme, com per exemple han estat els resultats de la COP27, que va estar aquí a Sharm el-Sheikh, a Egipte, que no se sap molt bé cap on avança, o fins i tot si retrocedeix. O problemes d'esquizofrània, com s'ha pogut veure al Mundial de Qatar, aire condicionat als estadis. No hem de dir res més, un país on la policia pot anar amb cotxes de luxe. No, res més que dir. Hauríem de parlar, potser una mica, del Festival de Muntanya Torelló, que també ha tingut lloc aquest mes de novembre, però, per una banda, vam fer un programa especial ja l'any passat, i per una altra, doncs, bé, com a mínim he comentat, doncs, que la guanyadora d'aquest any, de la Flor de Neu d'Or, va ser House of the Hoods. La raó per la qual no parlarem més i anirem directament al reportatge és que, senzillament, aquest any, al mes de novembre, vam anar al Centre de Fauna de Vallcalent, on vàrem gravar el reportatge que ara us passarem. Comencem el programa de Camins i Pla de Muntanya. Però, com sempre, començarem fent un repàs de les activitats fetes aquest mes de novembre. El dissabte 5, dia de portes obertes al rocòdrom del centre. El lloc va ser el molí de l'Esquerra, per presentar la nova estructura, el Killer Board.
El dissabte 12 es va fer una sortida a la Garrotxa. Es va sortir de Puigrodó i es va passar per la Roca Lladre i les ermites de Sant Martí i Sant Miquel del Cor i es va acabar al volcà del Racó. L'excursió va ser d'uns 11 quilòmetres amb uns 650 metres de desnivell.
També el dissabte 12 i el diumenge 13 es va celebrar la 27a Diada del Camí de Muntanya amb la neteja i el marcatge del Camí de les Torres entre la passarel·la de Rúbies i la Font de les Bagasses. Una sortida d'uns 6 quilòmetres i uns 300 metres de desnivell.
El diumenge 20, una ruta circular per la Serra Carbonera, aquí a Camarasa. 10 quilòmetres i disfruta fàcil.
I aquest diumenge 27 la sortida va ser al Pallars Jussà. El recorregut de 10 quilòmetres va passar per la Font de la Figuereta, Sant Pere de les Maleses, la Cova de Sant Serpent i va ser una circular, van tornar al principi. Uns 400 metres de desnivell.
Camins del Pla i la Muntanya.
Mira els ocells, com noten que ja ve l'hivern, com noten que ja ve l'hivern. Se'n van buscant altres paratges més calents, altres paratges...
El Centre de Fauna de Vallcalent es va crear l'any 1983 amb la finalitat de portar a terme la recollida, el tractament i la rehabilitació d'animals salvatges que, per motius diversos, han vist disminuïda la capacitat per viure al seu medi natural. Els Centres de Fauna Salvatge a Catalunya van néixer per fer una funció d'hospital de fauna salvatge. Per tant, la rehabilitació dels exemplars ingressats i el seu posterior alliberament a la natura en les millors condicions possibles continua sent una de les seves principals actuacions.
Dissabte 19 vam visitar el Centre de Fauna de Vallcalent per conèixer de primera mà la tasca que realitzen aquest centre. Ens va rebre l'Alba Caballol. Llicenciada en Biologia, és treballadora al centre des del 2019 i aquesta temporada s'ha incorporat a la unitat de cria de camp i recuperació.
Clar, això és un centre de recuperació de fauna autòctona. Llavors, la idea és que tots els animals que entrin puguin arribar a sortir-ne. que es tornin a la natura. I són animals salvatges. Clar, no, no tenim gossos, no tenim gats. També molta gent a vegades ens truca i ens diu no, és que vull adoptar un gos. Pues no, truca a la gossera, saps? Perquè aquí no, no és. Però sí, és cert que tenim una part d'animals que estan irrecuperables i són els que fem servir per educació ambiental, que seria visites els caps de setmana amb la gent del carrer i entre setmana per les escoles. Aquests animals també ens ajuden el dia a dia a recuperar altres que són salvatges. O sigui, ens serveixen com a nodrisses a l'estiu pels pollets i alguns ens serveixen per tema alimentació, ensenyar als salvatges que ens arriben a què menjar i com menjar-ho, perquè potser l'alimentació és diferent.
Vallcalent no és un zoològic ni tampoc un hospital. La seva tasca va més enllà de la recuperació d'animals ferits.
Tenim la part de cria en captivitat de la trenca, el trencalòs i l'òliva, i després fem part d'educació ambiental, també, i treballa amb la comunitat, perquè també tenim TBCs, o sigui, penals, que venen a fer serveis socials.
El primer i el tercer dissabte de cada mes, a excepció dels mesos d'estiu, s'ofereix també una visita guiada de caire més familiar. I de dilluns a divendres, durant el període lectiu, reben centenars d'infants dels centres educatius de tota la província de Lleida.
Actualment a Vallcalent hi treballen 13 persones durant els mesos d'hivern, però a l'estiu es dobla el personal perquè la feina també es duplica amb els programes de cria de camp.
Vale, ara, anualment ara a Vallcalent estan arribant uns 4.700, 4.600 animals. El 60% són cries de l'època de l'estiu, que clar, la majoria són polls que es cauen del niu, que no venen amb patologies de que estiguin ferits o que tinguin alguna cosa. La resta són tots animals ferits. Molts són morts. Ens arriben molts animals electrocutats o molts animals atropellats o que no se sap la causa de mort i s'han de fer necròpsies, s'han de fer informes per intentar... Es fan moltes actuacions amb lo del tema de les línies elèctriques. Els rurals aixequen actes quan troben cadàvers, ens els porten perquè el veterinari confirmi que és electrocució i llavors ells puguin reclamar a Endesa que faci millores en aquestes línies, perquè hi ha molts electrocutats. Però després també trobem trets, trobem intoxicacions...
Tot i que a Catalunya hi ha molts centres de cria en captivitat, només n'hi ha 4 de recuperació de fauna salvatge, el dels Aiguamolls de l'Empordà, el de Torrefarrusa, a Barcelona, el de l'Alt Delta de l'Ebre i el de Vallcalent, a Lleida.
Sovint s'ha associat el nom de Vallcalent amb un centre exclusiu de recuperació d'aus. L'Alba ens explica per què gairebé la totalitat dels exemplars que ingressen en són.
No és que siguem un centre d'aus, és que els mamífers costa trobar-los, costa agafar-los, costa... Vull dir, que un mamífer... Clar, és més fàcil... Per exemple, teixons atropellats, sí, ens n'arriben molts, perquè es fan estudis i col·laborem en aquests estudis i ens arriben. Però si un teixó que és atropellat es troba mínimament bé, no es quedarà al costat de la carretera. Se n'anirà, s'amagarà dins en un racó i es morirà allà, i no te n'enteraràs. Llavors, amb els mamífers és molt més difícil, bàsicament, perquè no es troben. No perquè no n'hi hagin. Llavors, amb les aus, clar, també dins de la ciutat, com us he dit, el 60% són animals que cauen dels nius. Crien aquí. Les orenetes, els falciots, els pardals, tot això cria dins la ciutat. Mamífers, pues, ara últimament cada vegada tenim més ratpenats. O sigui, aquest any n'hem tirat endavant, n'hem alliberat 160. I ens han arribat 200 i alguna cosa. O sigui... però perquè també viuen més amb nosaltres. Clar, no ens arribarà una guineu, perquè no hi haurà una guineu al mig de Lleida. Llavors, sí que ens n'arriben, però són casos comptats, o cabirols que es cauen al canal, o coses així. Llavors, els mamífers costa més. Però la majoria dels centres, el 90%, 80% són aus, el que ingressa, tant a Barcelona com a Aiguamolls, com al Delta...
A més, el centre també col·labora amb altres entitats nacionals i internacionals.
O sigui, ara estem en pendent, tenim un gat salvatge que ve de Navarra i hauria d'anar cap a Suècia com a cria, per fer cria en captivitat, perquè no es pot alliberar. El van atropellar i va coix, i llavors no era recuperable, i com que hi ha altres llocs on es fan cria d'aquests animals, doncs...
Anteriorment, a Vallcalent hi havia un projecte de cria de gat salvatge que va durar 8 anys, fins que des de la Generalitat es va decidir aturar-lo.
I, no sé, des de la Generalitat van dir, ja no es fa més, ja no es fa més. Això va així, vull dir, els projectes venen de dalt. Ara, clar, la trenca perquè està super en perill d'extinció aquí, i des del Ministeri, o sigui, des del govern espanyol i tot, donen diners i tot per la cria de la trenca. Però si un dia decideixen que no, doncs ja no. I també fa 20 o 25 anys que s'està fent cria de trenca. I amb el gat, doncs, devien tenir algun projecte en concret o alguns diners en concret. Durant uns anys van dir sí, fem-ho, i anava bé, perquè al final treien cries i sortien bé i sense malalties, amb bons comportaments, però un dia van decidir que ja no es feia més. I clar, nosaltres el que ens manen, saps?
L'Alba Caballol reclama un major seguiment de les espècies en perill d'extinció.
Sí, es va tard, sempre es va tard. I després perquè hi ha coses que no només es solucionen criant. Vull dir, tu pots criar i pots criar, que si l'entorn no és l'adequat, si l'ambient no és l'adequat, si no soluciones les altres coses per lo que aquesta espècie està desapareixent, no ho solucionaràs, per molt que... I això és una mica, jo crec, amb el que passa amb la trenca. Que clar, es crien i cada any se'n crien molts de pollets i s'alliberen molts pollets. Però clar, si no s'arregla el que passa al camp, si a part són espècies migradores, controla el que passa als altres països, allà on van a hivernar, és complicat. Però sí, espècies d'aquí que potser sí que es podrien fer coses, a vegades es fa tard, quan ja veus que quasi ja no queda, venga, corre. Però bueno, segueix passant una mica amb el lynx, no? Allà a baix, les carreteres i tot això segueix, els verins.
Canten els matins, diuen que tens el cor dolç, que no et marxi mai.
Des del Centre de Fauna de Vallcalent també han copsat els efectes del canvi climàtic a les espècies que reben.
El 2019 va haver-hi una onada de calor molt forta i ens van arribar moltíssims pollets, perquè clar, es tiraven del niu, preferien tirar-se que xitxarrar-se dins el niu, era la seva manera de salvar-se. Aquest any la calor ha sigut tan continuada que ja hi ha hagut alguns que directament no deuen haver ni nascut. O sigui, ous que es deuen haver fet malbé i tot, perquè... no hem notat un boom com aquella vegada, sinó que vam tenir un boom a la primera onada de calor, que va ser principis de juny, i després ja tot ha anat com baixant, perquè ha sigut tan continuat que hi ha hagut moltes cries que ja no, directament ni han nascut.
Amb els anys i les noves generacions, des del centre han vist una evolució de la consciència social de la ciutadania.
Clar, aquí Lleida també és molt gran, és molt rural, i hi ha moltes vegades la gent del poble d'abans, pues, es trobava un pardal, se'l trobava i era, pues, ja està, saps? És el que ha passat sempre. En canvi, les noves generacions sí que no deixen l'animal allà. Llavors, sí que cada vegada la gent en porta més. Per això també, a part de que fa 3 anys vam començar a rebre els de Tarragona, jo crec que la gent aquí també s'ha conscienciat més. Però falta. Falta no perquè no sigui la gent conscient, sinó perquè hi ha molta gent que és de Lleida i no sap que això està aquí. El problema és que ara, i més en aquest món de les xarxes socials i tot això, nosaltres no tenim xarxes socials. O sigui, pots conèixer altres centres que estan a l'altra punta del món i tenir més informació que el que tens al costat de casa. Perquè no hi ha una xarxa que informi, que digui del que es fa, del que no es fa, del que hi ha, del que no hi ha. Llavors, sí que clar, els nens que venen a les escoles, pues sí, els hi diuen als pares, ah, he anat aquí, hem fet això, però si aquelles escoles no venen, no visiten, on surt que hi ha el centre de fauna de Vallcalent?
El centre de Vallcalent està gestionat per Forestal Catalana, una empresa privada que té la concessió del Departament de Medi Ambient de la Generalitat. Aquesta falta d'independència els condiciona en la seva projecció. no poden tenir xarxes socials pròpies i, per tant, no tenen un contacte directe amb la ciutadania.
No et vull veure cap més llàgrima caient. Vull que tot se't faci clar.
Camins del Pla i la Muntanya.
On està l'ins teu? On està, on està l'ins teu? On està l'ins teu? On està, on està?
Ens situem sortint de la sala on hem conversat amb l'Alba per fer una visita al Centre de Fauna de Vallcalent. A la dreta tenim les oficines, a l'esquerra l'aula d'educació ambiental i un parc infantil. A davant, l'estació de fauna, on hi ha els exemplars que no s'han pogut reintroduir al medi. I darrere, l'observatori de la bassa.
Nosaltres anirem una mica més enllà i veurem les interioritats del centre. La part privada, la que no és visitable per evitar l'estrès dels animals, on hi ha les gàbies de cria i els exemplars en recuperació.
Sí, ara mateix, en recuperació, en tenim uns 130, 140. I després els de cria van a part. Clar, a l'estiu... Pues 1.000, 2.000, puja.
Totes les aus surten de Vallcalent amb una anella oficial. L'anellament i els radiotransmissors permeten fer estudis de seguiment de les espècies. Els xocs amb les línies elèctriques és la causa d'accident més freqüent, però no és l'única afectació dels humans.
Clar, nosaltres sempre que els alliberem d'aquí surten amb una anella oficial. Llavors, hem tingut algunes recuperacions d'animals que s'han vist al cap d'anys... I llavors pues, ha anat bé, com hi ha hagut animals que els han recuperat al cap de pocs mesos, però potser perquè s'han xocat contra una línia elèctrica o sigui, els hi ha passat alguna cosa més a causa dels humans, o sigui, una altra vegada. Ara aquest any passat es van fer estudis amb ducs, els hi van posar radiotransmissors i la majoria van acabar una altra vegada xocant contra línies elèctriques. Saps? I ara, per exemple, estem col·laborant amb el Museu de Granollers perquè ells estan fent estudis amb ratpenats i amb ocells petits per als aerogeneradors. Que també, clar, és evident que per ocells grans hi ha problemes, però qui s'està mirant els animals petits? Llavors ells amb gossos, estan ensinistrant gossos perquè trobin cadàvers d'aquests animals petits, nosaltres els hi cedim els cadàvers perquè puguin ensinistrar aquests gossos. S'ha de valorar on es posen, perquè hi ha vegades que, clar, si ja saps que són rutes de migració o llocs en concrets que hi ha espècies, doncs això, de ratpenats o tal, concretes, doncs potser no s'haurien de posar allà. I no s'ha tingut en compte, no?, perquè penses, bueno, als petits no els hi passa res. Però sí, sí que els hi passa.
Una part fonamental per a la recuperació dels animals és l'alimentació. Si sovint ens queixem del menjar d'hospital, aquí la dieta que reclamen els pacients és força especial.
Pues aquí tenim la zona... Nosaltres criem ratolins, rates i mantenim insecte. Criar sí que criem rates i ratolins per alimentar els animals que tenim, perquè és una bona carn i un bon aport de proteïnes i són cars de comprar. O sigui, anar comprant rates i ratolins és car, llavors ens surt més a compte criar-ho.
Seguim caminant i entrem en una espècie de granja d'insectes. Allí crien grills i cucs de la farina. Sobretot els utilitzen a l'estiu per alimentar els pollets, però durant l'any també serveixen per alimentar a trenques, abellerols, merles o estornells.
Algú podria pensar, ui, quin fàstic, cucs. Però mentre els veia, estava pensant, dic, això podria ser el nostre menjar d'aquí uns anys, degut al canvi climàtic i degut pues això, que no podem menjar carn de vedella.
Gràcies per l'aportació, però continuem la visita, merci.
Això també ha anat millorant, clar, al principi els centres de fauna passaven amb el que tenien, d'alimentació i se'ls donava el que es podia. Ara cada vegada s'intenta més que si un animal menja peix, doncs tenir peix, perquè, per exemple, la piscifactoria de Tremp, que fan truites i tot això, o quan es fan actuacions de treure espècies invasores de peixos dels canals, doncs ens ho porten, les congelem i els donem a les cigonyes o els crocs marins, o sigui, intentem alimentar cada espècie amb el que toca, perquè és una millor recuperació.
Seguim visitant el piset per veure com són les diferents gàbies, adaptades a les necessitats de cada espècie.
A cada gàbia hi ha el que posa el nom de les espècies que hi ha i el que mengen. i com ho mengen, si s'ha de tallar, si no s'ha de tallar, si poden menjar això o no ho poden menjar, i diferents tipus d'àvies en funció de les necessitats de cada espècie. Si, per exemple, aquestes estan fetes per mamífers, aquí tenim els teixons, perquè hi ha ciment a baix i no poden escarbar. Perquè, clar, si les fiquem en una gàbia normal, doncs el dia següent el teixó ja no hi és. I després allà a la zona de falcons són gàbies més empinades que ens serveixen per poder muscular doncs, estors, xuriguers... Ja després passen a les gàbies de vol, que són aquestes més grans. Aquí, per exemple, hi ha mussols i xots, que com que són més petits doncs, no necessiten una gàbia de vol tan gran. Ja els xuriguers tenen aquesta i els a baix hi ha els vols on hi ha els aligots, els voltors, que aquelles gàbies ja són molt més llargues.
I arribem a la infermeria. Afluixem el volum perquè ara sí entrem en un hospital d'animals en tota regla.
En aquesta primera part, que seria el despatx del veterinari, el laboratori on es fan les coprològiques per veure paràsits. Aquí és la zona revisions i operacions, o sigui, aquí es fa tot. I hi ha els medicaments, els guants per dormir-los, l'autoclau per desinfectar els materials. I després a la part de dins hi ha la zona d'hospitalització, que ja les gàbies estan fetes... O sigui, aquesta part és la part opaca i a darrere tenen els barrots perquè els hi pugui entrar la llum però no et vegin. I allà dins hi ha la zona de rajos X.
Hi ha tot animals entubats, no? I...
Això és un nebulitzador. Perquè... Sí, perquè tenim... Bueno, els eriçons tenen molts problemes de paràsits pulmonars i ara tenim un trencalós del projecte de cria en captivitat que està malalt. Llavors, cada dia se l'agafa, se'l posa aquí, se'l nebulitza per ajudar a que respiri.
Just davant de la infermeria entrem en una oficina on hi ha una espècie de sala de càmeres, però en lloc del típic segurata panxut de les pel·lícules americanes ens trobem una veterinària que observa les cries de trencalós.
El Centre de Fauna de Vallcalent també acull una secció del Programa Europeu de Reintroducció del Trencalós. El trencalós és una de les espècies més amenaçades d'Europa. A començament dels anys 80, el seu cens es limitava només a 5 o 6 parelles a les comarques del Pirineu Lleidatà. Ara n'hi ha més d'un centenar.
Des d'aquest centre de Lleida es gestiona la cria de trencalossos en captivitat a tota Europa. Actualment s'estan desenvolupant 6 programes de reintroducció a partir de 52 centres de cria com el de Vallcalent. En total, ara mateix hi ha 173 trencalossos criats en captivitat. En funció de la genètica dels polls, es decideix a quin centre europeu s'envia. Per exemple, hi ha exemplars criats a Lleida que s'han alliberat a països com França o Alemanya. I així arribem al final del recinte, on hi ha les gàbies de vol més grans, on hi trobem voltors, aligots, milans...
Aquests quan ja es passen aquí és perquè ja poden volar bé, si no estan a les instal·lacions aquestes. I després ja quan veus que ja pugen en vertical, que ja pugen ben vertical, llavors ja els passem als vols. I les d'allà al fons són les dels voltors. Se'ls hi posa el menjar allà... I ells han de baixar a buscar el menjar, pujar, van, tornen...
Una curiositat, com es dona el menjar amb una gàbia on hi ha 9 ous?
Bueno, és posar molt menjar. A vegades agafes directament la caixa sencera de pollet i els hi tires. Perquè, clar, quan n'hi ha tants... O els voltors, pues ara que ja en tenim 11, pues els hi posem ovelles senceres. On està l'instint? On està, on està l'instint?
On està l'instint? On està, on està? Camins del Pla i la Muntanya.
L'aire com un pardal, deixant el vèrtic reposar a terra.
Acabada la visita al Centre de Recuperació de Fauna, parlem amb les tècniques de Vallcalent.
Patrícia Padró va estudiar auxiliar tècnica de veterinària i, com molts altres, va arribar al Centre de Fauna de Vallcalent per fer les pràctiques. Actualment forma part de la secció de recuperació, però en estiu treballa en la unitat de cria de camp.
L'equip de cria de camp el que fem és, bueno, és tirar endavant els polls orfes que es van trobant pel camp, pel carrer o així, és tirar-los endavant, alimentació, cures bàsiques, per per poder ficar-los en forma i muscular i que estiguin amb el pes ideal per poder-los alliberar i que llavors segueixin la seva vida endavant.
De juny a setembre, la unitat de cria de camp rep diverses espècies. Aquestes són les principals.
Tenim morenetes, hirundos, delitxons, tenim falciots, tenim els pardals, tenim gafarrons, tenim verdums, tenim caderneres, merles, estornells, insectívors, també hi ha abellarols, també n'hi ha bastants aquest any. També hi ha cria d'arpelles, o sigui, d'ocells més grans, tipus olives, arpelles, mussols, bueno, bastants tipus de... La veritat que abarca bastant.
La unitat de cria de camp està formada per tres equips de dues persones a cada un, amb un horari rotatiu perquè sempre hi hagi algú a totes hores. La feina del dia a dia té un ritme sever. Com és el dia a dia de l'equip de cria de camp?
Els polls s'han d'alimentar cada 2 o 3 hores segons cada espècie i passar-los per les diferents gàbies, aclimatació, musculació i alliberament.
Bastant a tope, pues, ja se divideix en tomes, ¿vale? Llavors a la primera hora, que és a les 7 o les 8 del matí, mengen tots. Llavors segons les hores, pues, cada 2 hores se mengen uns, cada 3 uns altres, al migdia tornen a coincidir tots, llavors medicacions, s'ha de netejar les cubetes, bueno, pues, per evitar les infeccions per acumulació de residus, és bastant... bastant exigent.
La Patrícia remarca la tasca que s'ha fet enguany amb els ratpenats.
Els ratpenats, que abans no els he comentat, a cria de camp també se tiren endavant els ratpenats, i els ratpenats ha set aquest any un any molt bo, la veritat. Hem pujat molt el número de tirats endavant, cap a un 80% d'alliberats, i ha set molt xulo, la veritat. I a mi m'ha agradat molt. És també molt exigent perquè el ratpenat també és molt minuciós. L'alimentació és una llet especial que s'ha de fer, bueno, és una llet de cabra, però a més s'hi han de afegir proteïnes i així. Bueno, és una feina bastant delicada, però que ha sortit superbé i els resultats han sigut molt bons. Jo estic molt contenta.
La Raquel Gómez també va estudiar tècnica veterinària i fa 20 anys que treballa com a rehabilitadora a Vallcalent. Juntament amb dos companys més, forma part del programa de cria en captivitat del centre, criant espècies protegides com la trenca.
El projecte La Trenca és... estem criant una espècie que és el vertebrat més amenaçat de la península Ibèrica. Està més amenaçat que el lince, ¿vale? De fet, l'únic lloc de tota, de tota Espanya que cria és aquí, a Lleida. És un ocell migratori i en queden molt, molt pocs. Llavors, nosaltres el que estem afavorint és que n'hi hagi més als seus hàbitats. Llavors, criem cada any, més o menys en surten de moment unes 100 cries anuals, i llavors les alliberem i les tornem. Ens en quedem alguna de tant en tant com a reproductor perquè ens interessa, però la resta els alliberem. Nosaltres treballem conjuntament amb una associació que es diu Trenca, ¿vale? I aquesta associació és la que se'n dedica i s'encarrega de tot el que és camp. Tot el que es fa a camp, tota la gestió de camp, de pues, protegir, o amb la finca que estem treballant, doncs, parlar de quan s'ha de tallar o quan s'ha de cosechar o el que sigui, pues, ho fan més aviat l'associació, i tot el que és el seguiment de camp també ho fa l'associació. Nosaltres fem tot el que és la cria en captivitat pura i dura, que és, bueno, és tot l'any, perquè clar, al final els ocells estan tot l'any aquí, i llavors el que és més camp, més seguiment i coses així, ho fan més l'associació.
La Raquel també ens explica un dels moments més gratificants del procés.
Penseu que és per nosaltres molt important el veure el cicle com tancat, entre cometes, i és quan t'arriben els teus polls i són capaços de reproduir i criar més polls i veure que aquests polls tornen, no? I això, quan va passar, va ser com superbonic, perquè, clar, la teva feina té un sentit, no?
Hem interromput un moment la visita guiada que estava fent la Raquel i hem aprofitat per parlar amb la família Pallàs-Guibernau, amb el Josep i Luc, pare i fill.
Que t'agraden molt els animals, Ruth, perquè que portes uns pantalons...
Sí, l'oliva i el mussol i molts més.
Molts més, perquè veig que tens uns pantalons amb dinosaures, elefants... Aquí no hi ha dinosaures ni elefants. Què hi ha aquí a Vallcalent?
Ànecs, mussols i... molt... cors, àligues, tortugues, tractors.
Què t'han ensenyat avui a la visita?
Moltes coses.
Sí, quines?
Algunes que mai n'he vist i...
Per exemple, què has de fer si trobes un animal ferit al bosc o al camp?
Trucar a la gent rural.
I què faran amb aquests animals?
Se portaran. Pot ser que hi va al calent o a un lloc. No el toquis, que a ella estava així i li ha picat.
Com us heu assabentat d'aquestes visites?
Bueno, ja he vingut alguna vegada i aprofitant que venim a veure l'àvia, pues, avui que feia un dia per fer un tomet i ell sempre en té ganes, doncs hem tornat aquí, que està molt bé això, de bonic de veure.
Què s'hi pot veure la visita a Vallcalent? Si us la podeu explicar una miqueta què heu fet i què heu pogut veure avui?
Doncs pues mira, veiem tot d'animals, fins ara hem vist els aus, doncs que han tingut algun problema, electrocució o algun atropellament o algun tiro, i bueno, venen aquí, si els hi poden salvar la vida els hi salven, si els poden tornar al medi els tornen, i si aquests animals doncs, no poden viure fora com feien abans, doncs els tenen aquí, que tenen una vida... Bueno, una mica més plàcida i en altres, els humanoides, doncs mira, venim aquí a veure'ls.
Tornaràs, Uc, o no?
Sí.
Sí. Esperen els animals aquí.
Com l'Uc, els altres infants i famílies que visiten Vallcalent ho tenen clar. Potser tot és qüestió d'això, de sentir més pròxims a aquests centres de recuperació per sensibilitzar i conscienciar de la tasca que s'hi fa.
Només així podrem valorar i preservar aquest patrimoni natural, la biodiversitat de la fauna autòctona del nostre territori, tan única i fràgil.
No necessitem res, som rics amb alegria. 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 No necessitem res, som rics amb alegria.
Camins del Pla i la Muntanya.
Hem rigut i hem plorat. Hem acariciat el cel.
Bé, i fins aquí el programa de Camins del Pla i la Muntanya de novembre, on hem anat al Centre de Fauna de Vallcalent. Ha estat divertida, no?, com a mínim, la visita, Josep Maria.
Sí, ens ho vam passar molt bé.
Què vas trobar al sortir, a l'obrir la porta del cotxe, cap allà, a l'entrada de Vallcalent?
Un colom mort, sí, és veritat.
I què vas fer amb aquest colom? El vas agafar?
No, el vaig deixar allí.
Home...
Què vols que vas fer-hi? Eren ell mateix, vull dir, ja els hi vaig dir. Hi havia un colom mort.
I cap al desembre, quin plan tens de vida? Mirar una miqueta això del Mundial, anar a esquí, a fer patinatge una miqueta de sobre gel a la plaça?
No. Amb una mica de sort anirem a un lloc on fa molta calor. A Àvila, en ple mes de desembre.
Fantàstic, això... Tens ganes d'anar-hi a Àvila. Doncs nosaltres ens veurem aquí.
Tal com va el canvi climàtic, potser farà una mica de fresca, aquí estarà bé.
No, al final ho vas trobar fàcil per poder arribar a Vallcalent, o no? Perquè, clar, no deixa de ser un lloc que la gent potser no coneix.
És fàcil si vas caminant, perquè hi ha una cosa que es diu navegador. El problema és si vas en cotxe, que l'accés és complicat. I vaig donar una volta estranya. No. Dic, no, però si sóc aquí... No, bueno, ara torna cap allà, bueno, i torna enrere.
O hi ha Siri.
Sí, però sí. Bueno, no hi ha problema, que al final ho vam trobar fàcil, tampoc. Bueno,
ha sigut un mes que fins i tot ho hem pogut fer tot. Estàs orgullós? Estàs content?
Oh, i tant, molt, jo. M'he encantat de la vida. Comença a fer una mica de fresca.
Com a Àvila, més o menys.
Bueno, ara espero que al desembre Àvila faci una mica més de fresca.
D'acord. Nosaltres a Àvila no ens hi trobaràs. Ens trobem al desembre al Camins del Pla i la Muntanya.
Suposo que parlarem d'escalada.
Parlarem del que haguem de parlar.
Bé, espero que continuem vius. Qui dia passe, any empeny.
Fins al mes que ve.
Fins al mes que ve, si Déu vol. O no.
Amb la ferma convicció de voler ser allà on l'únic motor fos l'amor sincer, guardarem com un tresor les nits d'aquest viatge al fons del pit. Guardarem cada cançó, històries que ens expliquen i em fan feliç. Vam voler créixer plegats i ho vàrem fer en el llarg viatge.
visitar-te d'imprevist. Digue-li que no hi té lloc, que no canviaria res, però vivim tan sols tocant l'ara i aquí. I si ve com un verí avui la nostàlgia despertar-te dins del llit, digue-li que no hi té lloc, que no canviaria res, cada passa t'ha portat fins aquí. Vam volar en mil cançons.
Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.
En el llarg viatge...